Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Rodalies defensa la supressió del servei a Catalunya per la Dana, Maria Pagès.
Som conscients de la decisió que vam prendre. Va primar el que és la seguretat de les persones. Quan pares el servei, la recuperació del mateix no és tan ràpida que, com ens agradaria, perquè primer has d'explorar totes les línies per garantir que es poden circular en condicions també. El que és la mobilitat dels nostres treballadors també estava afectada per les diferents alertes que es van produir.
El judici de l'anomenat cas Pujol començarà finalment el 10 de novembre de l'any que ve.
Que l'expresident confessava la deixa del seu avi a Andorra i que va provocar un terratrèmol polític i social a Catalunya.
El Tribunal Suprem assumeix la investigació que afecta l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, en una causa sobre presumpta corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
En l'escrit diu que s'aprecien indicis de diversos delictes com pertinença a organització criminal, tràfic d'influència, suborn i malversació a l'exposició remesa fa uns dies pel jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno.
Els metges i metgesses de família catalans demanen un referent en obesitat que els ajudi a afrontar aquest problema cada dia més estès.
Aquesta tarda han presentat una guia que han fet perquè els sanitaris aprenguin a identificar-la a partir d'altres senyals més enllà del pes. Gabriel Quatrecases forma part de la Societat Catalana de Medicina Comunitària.
Que embolcall el fetge, els grans vasos, el pàncreas, i llavors és una manera indirecta de poder tipificar aquesta obesitat com una malaltia que realment té molta interrelació amb moltes complicacions, sobretot de tipus metabòlic i de tipus cardiovascular.
En cultura, l'exposició World Press Photo arriba al seu 20è aniversari al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 15 de desembre.
Entre les obres exposades hi ha les fotografies de l'espanyol Jaime Rojo, que ha rebut un World Press Photo en la categoria de reportatge gràfic per les seves instantànies sobre les papallones monarca.
Al investigar un poco más de la monarca, descubrí que estaba hablando de una historia mucho más grande, de una historia de cambio global, de una historia de nuestra relación con el planeta, de cómo producimos nuestra comida. Es una historia que habla de historia natural, porque es mi tema, es de lo que soy especialista, pero que también habla de las amenazas ambientales a las que se enfrenta la mariposa monarca y de la gente que está tratando de protegerla.
I en esports, Toni Castro, el Barça ja prepara el partit de diumenge a la nit contra la Reial Societat a Anoeta.
L'equip blaugrana vol allargar el gran moment de forma després de la victòria incontestable a Belgrat per 2-5 davant l'Estrella Roja. El Barça ja és sisè a la Champions, en plaça d'accés directe als vuitens de final.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Temps variable i molt traïdor, el que hi ha hagut a gran part de Catalunya les últimes hores. De fet, s'han acabat produint xàfecs que a hores d'ara encara cauen amb gràcia, però de forma local, a gran part de l'interior de les comarques de Tarragona, el prelitoral de Barcelona, l'interior gironí i fins i tot algun xàfec es va produint cap a la banda del Prepirineu Lleidatà. En general, els núvols augmenten respecte a aquest matí, o si més no, s'estan fent més gruixuts, i el que queda d'aquest dijous encara s'espera algun xàfec al prelitoral o a les comarques de Girona. De fet, a prop de la Costa Brava, esperem que s'hi animi una mica més aquesta pluja. Durant la nit i matinada, gran part de les pluges marxaran i, de fet, el divendres serà un dia de molt pocs ruixats. Algun de despistat, sobretot al matí a la Costa Brava. Ara bé, compte perquè hi haurà molta humitat. Per tant, despertarem amb núvols baixos i moltes boires a l'interior del país, que durant la tarda es desfaran i amb un ambient que serà un palet més fresquet que avui. La tarda, igualment, de divendres acabarà sent força agradable. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Toni. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs parlem, per una banda, d'aturades habituals, podríem dir en plena hora punta aquesta hora de la tarda. Sí que hi ha molt moviment, molt trànsit en general a tota la xarxa viària que envolta Barcelona, vies com la C58, l'autovia 2, AP7, l'autopista del Garraf, la C32, en fi, la zona del Vallès, l'autopista AP7. En general, com et deia, hi ha força volum de trànsit. A més, la ronda de dalt en sentit Besòs va especialment plena a causa d'un vehicle avariat que tenim en aquesta ronda de dalt anant cap al nus de la Trinitat i que talla carril. I a més a la C58 a Badia del Vallès hi tenim un altre vehicle avariat. Ja és el voral de la via, però encara hi ha lentitud i aturades a 5-6 quilòmetres entre Montcada i Reixac i Badia del Vallès. Això passa, com et deia, a l'autopista C58 i en sentit Sabadell-Terrassa. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Vibra. Descobreix. Transforma't. Gaudeix del millor teatre per a joves. Som rebels. Festival de Teatre Jove, del 8 al 23 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, el feminisme, els drets del col·lectiu LGTBIQ+, o la crítica social. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. I tu, ets rebels? Ens acompanyes? Trobaràs tota la informació al web rebels.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Rodalies defensa la supressió del servei a Catalunya per l'Havana. En una entrevista a la xarxa, el seu responsable, Antonio Carmona, ha assegurat que van prioritzar la seguretat dels viatgers quan dilluns van decidir suspendre completament el servei de trens durant més de 6 hores.
Això el mateix dia que el Parlament li ha reclamat al govern desplegar l'acord entre Esquerra i el PSOE pel traspàs integral de Rodalies. Carmona ha defensat l'aturada dels trens, però sí que ha reconegut que la recuperació del servei, un cop aturat, no va ser tan ràpida com els hauria agradat. La suspensió gairebé total de Rodalies es va comunicar poc abans de les 11 del dilluns de matí. La companyia ho va justificar per les circumstàncies meteorològiques adverses. De fet, el ministre de Transports, Òscar Puente, va explicar que s'havia adoptat per recomanació de Protecció Civil.
Sigui com sigui, Carmona ha defensat la gestió de dilluns i també ha aprofitat per fer una valoració força positiva del primer mes de funcionament del servei alternatiu al tall a Tarragona. Helena Puigdueta.
Carmona enmarca la mesura dins d'un context d'excepcionalitat i d'una incidència imprevista. Ha recordat que no és la primera vegada que se suspèn el servei ferroviari de manera preventiva. El gener del 2009, unes fortes ventades van obligar a fer el mateix. Per altra banda, la recuperació del servei, un cop aturat, diu, no va ser tan ràpida com els hauria agradat.
Som conscients de la decisió que vam prendre. Va primar el que és la seguretat de les persones. Quan pares el servei, la recuperació del mateix no és tan ràpida que com ens agradaria, perquè primer has d'explorar totes les línies per garantir que es poden circular en condicions també. El que és la mobilitat dels nostres treballadors també estava afectada per les diferents alertes que es van produir.
Quan es compleix poc més d'un mes de l'entrada en funcionament del Pla de Transport Alternatiu entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, Antonio Carmona en fa un balanç raonablement positiu.
Ho valorem de forma raonablement positiva. És un pla alternatiu programat que no havíem viscut mai pràcticament a la història de Rodalies. I el que vam fer és treballar el pla alternatiu en territori i després de forma coordinada amb alcaldes per poder anar millorant aquest pla.
Carmona aplaudeix la creació d'un tren llançador entre Barcelona i l'aeroport del Prat. Al marge de qui sigui l'operador, si Ferrocarrils o Renfe. En tot cas, està convençut que Territori es quedarà amb la millor opció pels viatgers.
Ho dèiem en portada, tot plegat avui, que el Parlament ha reclamat al govern desplegar l'acord entre Esquerra i PSOE pel traspàs integral de Rodalies. La Cambra Catalana, a més, demana que es corregeixin les deficiències del pla alternatiu pel tall de trens a Roda de Barà.
PSC, Esquerra i Comuns han votat a favor del traspàs de Rodalies. La diputada republicana Raquel Sans ha aprofitat per demanar que es faci amb garanties.
Recordar que el traspàs de Rodalies ha estat una prioritat política d'Esquerra Republicana. No n'hi ha prou en quedar-se amb la diagnosi, no n'hi ha prou en fer discursos des d'aquest faristol, cal posar-se a treballar perquè les coses passin. I el desplegament dels Mossos d'Esquadra no va ser tot alhora ni a tot arreu. I un traspàs d'aquestes característiques el que requereix és realisme i sobretot molta feina, i això és el que hem vingut a fer Esquerra Republicana.
I els usuaris de trens tarragonins també han portat les seves queixes al Parlament.
Les plataformes Trens Dignes de Terres de l'Ebre i Priorat i Dignitat a les Vies han fet arribar a la cambra el seu malestar pel que consideren un mal funcionament del servei ferroviari a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
El problema és que hem arribat amb un tall completament fars i desgastats. Estem psicològicament molt fotuts perquè això no funciona i anar a la feina no es fa un dia al mes. Es fa com a mínim de dilluns a divendres. Hi ha gent que més dies. Ens van vendre que això era el pat de la informació i està sent el pat de la desinformació.
I pel que fa als efectes de la Dana, aquest dijous la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat dos dels municipis més afectats, com són Amposta i Deltebre.
Uns municipis on estan en marxa les obres del desaigüe del Préstam, una obra molt necessària perquè no s'inundi la zona en cas de forts aiguats.
En la seva visita, la consellera també ha deixat clar que les alertes de protecció civil als mòbils es continuaran enviant en cas d'urgència. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Des que va començar la Dana, les màquines han estat bombejant l'aigua del desaigüe del Préstam de Deltebre. S'ha tractat d'un desguàs molt necessari per a la població, ja que en cas d'omplir-se se podria inundar la part més baixa del municipi. La consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha posat l'èmfasi en aquestes obres perquè els municipis siguin més resilients.
En aquesta avinguda del carrilet de 4 quilòmetres i fins a arribar a 10, que permetrà doncs, solventar el problema de les inundacions dels habitatges quan plou molt, per l'orografia que té la ciutat. Crec que és una experiència innovadora i que també ens posa de manifest la singularitat del Delta de l'Ebre a l'hora de trobar aquelles solucions necessàries per fer front a totes les previsions que el canvi climàtic en l'expressió dels fenòmens meteorològics ens presenten.
Parlon ha recordat que els avisos de protecció civil als mòbils se continuaran enviant en cas d'urgència, tal com s'ha fet a les Terres de l'Ebre en fins a 4 ocasions en la darrera setmana.
A la mateixa zona, l'Ampolla reclama ajudes per recuperar les platges i el passeig de l'Arenal.
Després de visitar in situ els desperfectes, els governs català i espanyol s'han compromès a trobar els recursos necessaris per reparar els danys.
21 Ràdio, Cinta Bonet.
El temporal de llevant ha causat desperfectes en diverses platges de l'Ampolla, com la de les Avellanes, i també al passeig de l'Arenal. Des de l'Ajuntament reclamen ajudes a l'Estat i a la Generalitat. L'alcalde Francesc Arassa ha valorat positivament la voluntat d'ambdues administracions per resoldre els desperfectes.
Des del Ministeri sempre s'ha embolcat a treballar i a buscar solucions i també ara està estudiant per a mirar a nivell de Generalitat si hi ha algun tipus d'ajuda o algun tipus de recursos per poder fer front de forma immediata a la situació del passeig tal com està ara i sobretot també a les platges.
A la trobada també ha assistit el senador del PSC, Manel de la Vega, qui ha recordat que el Ministeri per a la Transició Ecològica treballa des de fa un any en la tramitació d'un projecte de reforma integral del passeig de l'Arenal. Escoltem de la Vega.
Ja fa un temps ens hem ficat a treballar per a remodelar tot aquest passeig, per a adequar-lo a aquest canvi climàtic.
La remodelació pretén alliberar el domini públic hidràulic d'infraestructures rígides que no resisteixen l'embat dels temporals de llevant i recuperar metres de platja. L'actuació comprendria uns 2 quilòmetres.
També visita avui del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, els camps inundats de Gavà per avaluar amb la pagesia els danys ocasionats per les pluges. Gavà Televisió, Juanjo Carrasco.
Les fortes pluges que es van registrar dilluns al Baix Llobregat van provocar greus inundacions als camps de Gavà. 3 dies després, l'aigua encara continua estancada i l'única manera de posar-hi solució és drenar-la. Per aconseguir-ho, la pagesia reclama un segon cargol d'Arquímedes. Així li ha fet saber l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que aquest matí ha visitat alguns dels camps negats.
S'ha parlat d'una manera molt propera, molt constructiva. Crec que en el conjunt la pagesia està esperançada. El fet de tenir aquesta esperança amb què reaccionarà de veritat la conselleria amb tot el que es necessita, que són diferents passes, com parlàvem doncs, ara mateix una reacció ràpida davant dels danys, després una part d'infraestructures que s'han d'arreglar i després una part de manteniment també, i hem d'acabar a petar amb l'organització. L'organització del parc agrari, del camp agrari i de la producció agrària.
La pagesia d'acabar xifra les pèrdues per aquestes inundacions amb més de 7 milions d'euros.
Encara sobre la Dana, Reus actua d'urgència per reparar els camins afectats per la gota freda. La inversió total dels treballs és d'uns 16.770 euros i s'estima que les tasques s'allargaran uns 15 dies. La nova ràdio, Laura Navarro.
L'Ajuntament de Reus ha posat en marxa un operatiu d'urgència per reparar la xarxa de camins del municipi després dels greus danys provocats per la Dana el 4 de novembre, quan van caure fins a 55 mil·límetres per metre cúbic en pocs minuts. La pluja intensa sumada al terreny ja saturat van fer créixer rieres que van afectar camins i zones properes amb acumulació de fang. Des de dilluns al matí, l'equip de Medi Ambient treballa amb una retroexcavadora i amb un camió 4x4 per restablir la circulació en punts clau, com el camí de Valls i el camí de la Selva, d'entre d'altres. El regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, ha agraït la col·laboració de particulars que han contribuït amb maquinària per netejar els accessos a les seves propietats, facilitant la reobertura de camins. La inversió total dels treballs és d'uns 16.770 euros i s'estima que les tasques s'allargaran uns 15 dies. Així mateix es millorarà la seguretat i la resistència de camins importants, com el de Monterols, el de Constantí i altres camins de la zona del cementiri.
Mentrestant, a València, mentre continuen les acusacions creuades entre el govern espanyol i la Comunitat Valenciana per la gestió de la crisi, avui s'ha trobat el cadàver d'un nen de 5 anys a Xiva, en una zona inundada.
La Guàrdia Civil ha confirmat que al migdia d'aquest dimecres passat es va trobar el cadàver d'una persona en aquest terme municipal. Avui s'ha sabut que es tractava d'un nen de 5 anys. Paral·lelament, també s'ha sabut aquest dijous que la delegada del govern a València va trucar fins a 3 vegades al govern de Mazón abans que se li demanés ajuda de l'UME. Ho va fer hores abans de la tràgica riuada. La primera petició que el govern valencià va acceptar van ser passades les 2 de la tarda i només per la població d'Utiel. També ha transcendit que el president valencià, Carlos Mazón, no es va presentar al CECOP, al comitè d'emergències, fins a les 7 de la tarda.
Per la seva banda, i en una entrevista al mitjà A Punt, la consellera d'Interior valenciana, Salomé Prades, ha admès que va ser un tècnic qui la va avisar del sistema d'alarmes al mòbil.
També ha respost a les informacions sobre les trucades de la delegada del govern, assegurant que en cap cas se la va alertar de la perillositat de la situació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Us ho dèiem en titulars, el judici de l'anomenat cas Pujol començarà finalment el 10 de novembre de l'any que ve, més de 10 anys després de la carta en què l'expresident confessava la deixa del seu avi a Andorra i que va provocar un autèntic terratrèmol polític i social a Catalunya. Pere Sant.
El judici s'allargarà fins al 23 d'abril del 2026 i el tribunal estarà presidit per la magistrada Maria Riera. El principal acusat és el fill gran de l'expresident, Jordi Pujol Ferrusola, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó pels delictes de associació il·lícita, blanqueig de capitals, a més de 5 delictes contra l'hisenda pública. L'expresident Jordi Pujol, que té 95 anys, haurà de seure's al banc dels acusats i s'enfronta a una pena de 9 anys de presó. El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va acordar l'obertura de judici oral contra Pujol i els seus 7 fills a més de 6 persones més fa més de 3 anys. El 2021. A més de la família Pujol, entre els investigats hi ha els empresaris Luis Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí.
També en clau judicial, el Tribunal Suprem ha acordat aquest dijous assumir la investigació que afecta l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, en una causa sobre presumpta corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
En l'escrit diu que s'aprecien indicis de diversos delictes com la pertinença a organització criminal, tràfic d'influència, suborn i malversació a l'exposició remesa fa uns dies pel jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat deixar enrere els anys de soroll en l'àmbit de la justícia i no afluixant el progrés de l'ús social del català en aquest àmbit.
Ho ha dit en l'acte de celebració del Dia de la Justícia que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat. Illa també s'ha mostrat partidari de reforçar els òrgans judicials a Catalunya i de l'ús del català en aquests àmbits.
Per apropar també la justícia i per respondre a un dret que té la ciutadania, demanar també que no afluixem l'esforç d'ús social del català en l'àmbit de l'administració de justícia. Sé que es fan esforços, no ho entenguin pas com una crítica, entenguin-ho com un reconeixement de la feina que em consta que es fa.
Durant l'acte, el govern ha lliurat el Premi Justícia, la més alta distinció que atorga la Generalitat en aquesta matèria, a Rosa Maria Virulés Pinyol, magistrada emèrita del Tribunal Suprem.
I en política local, la fins ara alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, s'acomiada aquesta tarda en un ple de renúncia que s'està duent a terme en aquests moments. Seguint aquest ple hi ha els companys de Canal Blau. Bona tarda, Xavi Martínez.
Què tal? Bona tarda. Doncs en aquests moments acaba de finalitzar el discurs de renúncia de la fins ara alcaldessa, Abigail Garrido. Va fer pública aquest mateix dimarts la decisió un parell de setmanes després de prendre possessió com a nova senadora, agafant el relleu de l'exalcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, que ara és nova delegada del govern a Madrid. Garrido argumentava la decisió d'iniciar una nova etapa i que les noves responsabilitats no li deixaran fer d'alcaldessa com ella voldria i diu com es mereix la ciutadania. Abigail Garrido ha estat lligada a l'Ajuntament Ribetà des del 99 com a regidora i des del 2015 com a alcaldessa, on han encadenat dues majories absolutes. L'actual amb 13 dels 21 regidors. També ha estat presidenta del Consell Comarcal del Garraf entre el 2019 i el 21, diputada de Turisme de la Diputació des del 2021 i membre de l'executiva nacional del PSC. També, només fa un mes, va ser nomenada vocal del Consell d'Administració de la Xarxa. Dissabte hi haurà un nou ple extraordinari per escollir qui agafarà el relleu d'Abigail Garrido. Tot fa pinta que serà Anna Herrera, que a les eleccions municipals de l'any passat ocupava la tercera posició a la llista del PSC i que fins ara ha estat segona tinenta d'alcaldia.
Moltíssimes gràcies, Xavier Martínez, des de Canal Blau FM.
Notícies en xarxa.
En plan social, els metges i metgesses de família catalans demanen un referent en obesitat que els ajudi a afrontar aquest problema cada dia més estès.
Aposten, doncs, per plans personalitzats i, sobretot, acordats amb totes les persones afectades.
Aquesta tarda han presentat una guia que han fet perquè els sanitaris aprenguin a identificar-la a partir d'altres senyals més enllà del pes. Maite Polo.
Els metges de capçalera són els primers que han de canviar conceptes. No estigmatitzar les persones grasses, tampoc ser massa paternalistes i aprendre que obesitat no vol dir només pesar molts quilos. Obesitat també és acumular greix al voltant de la cintura, que pot ser perillós. Ho ha explicat a la xarxa el coordinador del grup d'obesitat de la CAMFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Gabriel Quatrecases.
Que embolcalla el fetge, els grans vasos, el pàncreas, i llavors és una manera indirecta de poder tipificar aquesta obesitat com una malaltia que realment té molta interrelació amb moltes complicacions, sobretot de tipus metabòlic i de tipus cardiovascular.
Les complicacions de l'obesitat no sempre són visibles. Pot estar al darrere d'uns mals resultats d'una anàlisi de sang en colesterol o bé glucosa, i se la relaciona amb la pressió arterial. Més de la meitat dels homes a Catalunya i 4 de cada 10 dones tenen sobrepès o bé obesitat.
En cultura, l'exposició World Press Photo arriba al seu 20è aniversari al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
La crisi mediambiental, els conflictes internacionals com els de Gaza o les migracions són algunes de les temàtiques que protagonitzen les 129 fotografies que es podran veure fins al 15 de desembre.
David Navarro.
En el recorregut per l'exposició es poden veure la fotografia de l'any, una dona palestina que abraça el cos amortallat de la seva neboda, de Mohamed Salem, o el projecte a llarg termini del fotògraf veneçolà Alejandro Cegarra, que explica la situació dels migrants a Mèxic. També l'obra de l'espanyol Jaime Rojo, que ha rebut un World Press Photo en la categoria de reportatge gràfic per les seves fotografies sobre els esforços per salvar les papallones monarca.
Al investigar un poco más de la monarca descubrí que estaba hablando de una historia mucho más grande, de una historia de cambio global, de una historia de nuestra relación con el planeta, de cómo producimos nuestra comida. Es una historia que habla de historia natural, porque es mi tema, es de lo que soy especialista, pero que también habla de las amenazas ambientales a las que se enfrenta la mariposa monarca y de la gente que está tratando de protegerla.
A la exposición también se puede ver una instalación en defensa de la libertad de prensa. Incluye un memorial en homenaje a los más de 1.000 periodistas asesinados entre el 2005 y el 2023.
I aquesta tarda, en marxa, Vilafranca del Penedès, una nova edició del Festival MOS, el Festival Internacional de Cinema sobre el món del vi, que s'allargarà 10 dies i que després tindrà continuïtat al Priorat fins l'1 de desembre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ja prepara el partit de diumenge a la nit contra la Reial Societat a Noeta. L'equip blaugrana vol allargar el gran moment de forma després de la victòria incontestable a Belgrat per 2-5 contra l'Estrella Roja. L'equip se situa 6è a la Champions en plaça d'accés directe als vuitens de final. El defensa Íñigo Martínez obria el marcador per als blaugranes i era escollit per la UEFA millor jugador del partit.
Para mí esto significa reflejar equipo, ¿no? Esto sin el equipo no llega y la verdad que contento. Pero sobre todo por esta victoria que hoy había que ganar. Parecía a priori fácil, pero estos equipos cuando uno se relaja, se ha visto en la primera parte que ha llegado el 1-1 de ellos y, ostras, luego puedes sufrir. Entonces, bueno, hemos saltado la segunda parte a por todas y se ha visto otro Barça.
El partit deixava l'aparatosa ferida a la cara de Pau Cubarsí, que era substituït i rebia 9 punts de sutura. El defensa gironí podria estar disponible per al partit de diumenge a Sant Sebastià. Una cita lliguera en què no es disputarà l'Espanyol València, ajornat després de la petició del conjunt xe, en plenes seqüeles de les greus inundacions de la setmana passada. Els blanquiblaus tenen 2 setmanes per preparar el retorn a la competició en un tram de curs en què buscaran puntuar de nou per allunyar-se de les places de perill. Serà clau el rendiment de futbolistes sorgits a la base espanyolista com els darrers a debutar a la Lliga, Rafa Bauza i Justin Smith, que s'estrenaven al derbi barceloní diumenge passat. Per Bauza va ser un inici molt especial.
La verdad que fue increíble. Me llevo un montón de enseñanzas, sobre todo pues lo que es vivir un derbi con el primer equipo que no había experimentado nunca. Y vamos, todo, cómo se vive todo, la experiencia, todo, la verdad que fue increíble, y más jugarlo ahí en Montjuïc.
També s'ha ajornat el duel de filials que s'havia de disputar diumenge a la segona federació. I encara en futbol, ahir era nit de copes. A la Copa de la Reina, el Llevant Badalona s'imposava amb claredat al camp de l'Osasuna per 0-3 i avança als vuitens de final de la competició, on s'incorporarà el Barça. Cristina Maudet és jugadora del Llevant Badalona.
Al principio nos hemos complicado un poquito la vida. Creo que podríamos haber jugado mucho más fácil. Había muchísimos espacios en la primera parte, pero bueno, luego lo hemos corregido y a medida que han llegado los goles hemos cogido un poquito de tranquilidad, pero creo que nos hemos relajado bastante y podíamos haber creado muchas más ocasiones de gol.
L'AEM disputarà el seu partit de 700 d'aquesta Copa de la Reina contra el Villarreal el dimecres 20 de novembre. I a la Copa Catalunya Masculina ja s'han sortejat les eliminatòries de sisena ronda. Amb aquests 5 emparellaments, Tona Badalona, Castelldefels Europa, Cerdanyola Sant Andreu, Mollerussa Terrassa i el Lleida, que visitarà el guanyador de l'Atlètic Roda de Barà Manresa, eliminatòria que ahir es va suspendre per un llançament a l'àrbitre del duel als minuts finals. La ronda es disputarà a partit únic el 20 de novembre. I a la Lliga Guerreres Iberdrola, la màxima categoria femenina estatal, el CAC 7 Granollers, sumava el segon triomf consecutiu per 27-19 contra el Zuazo. Les vallesanes són vuitenes en plaça de playoff pel títol i descansen ara fins al 17 de novembre, en què visitaran el Gran Canària. I a l'hoquei Lliga Iberdrola, la màxima categoria femenina de l'hoquei patins, el Vilassana i el Palau golejaven per 6-0 les urgellenques contra el Cerdanyola i 5-0 de les vallesanes contra el Mataró. Vilassana, Fraga i Telecable Gijón són co-líders en ple de punts, mentre que el Palau i el Manlleu són quart i cinquè respectivament. I per últim, Lali, t'explico que l'hoquei Lliga Masculina, el Calafell golejava el Voltregà per 7-2. L'equip del Penedès se situa segon i l'equip d'Osona continua 11è.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Rodalies defensa la supressió del servei a Catalunya per la Dana. Maria Pagès.
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha assegurat que van prioritzar la seguretat dels viatgers quan dilluns van decidir suspendre completament el servei de trens durant més de 6 hores.
Som conscients de la decisió que vam prendre. Va primar el que és la seguretat de les persones. Quan pares el servei, la recuperació del mateix no és tan ràpida que com ens agradaria, perquè primer has d'explorar totes les línies per garantir que es poden circular en condicions també. El que és la mobilitat dels nostres treballadors també estava afectada per les diferents alertes que es van produir.
El judici de l'anomenat cas Pujol començarà finalment el 10 de novembre de l'any que ve.
És més de 10 anys després de la carta en què l'expresident confessava la deixa del seu avi a Andorra i que va provocar un terratrèmol polític i social a Catalunya.
El Tribunal Suprem assumeix la investigació que afecta l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, en una causa sobre presumpta corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
En l'escrit diu que s'aprecien indicis de diversos delictes com pertinença a organització criminal, tràfic d'influència, suborn i malversació. A l'exposició remesa fa uns dies pel jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la la modificació urbanística per reobrir l'autòdrom de Terramar de Sant Pere de Ribes.
El grup Grand Prix projecta convertir aquest recinte centenari en un centre d'esdeveniments equestres i de motor.
Canal Blau, Marga Trias.
Ho explica Esther Rodríguez des de UM9CUP Construïm.
És una molt bona notícia després d'un camí molt llarg i esperem que aquesta nul·litat del Pla General d'Ordenació serveixi també per fer un replantejament de com estem urbanitzant, com volem urbanitzar, on volem urbanitzar i com seguim protegint aquelles zones que són imprescindibles que les protegim nosaltres.
En cultura, l'exposició World Press Photo arriba al seu 20è aniversari al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 15 de desembre.
Entre les obres exposades hi ha les fotografies de l'espanyol Jaime Rojo, que ha rebut un World Press Photo en la categoria de reportatge fotogràfic per les seves instantànies sobre les papallones monarca.
Al investigar un poco más de la monarca descubrí que estaba hablando de una historia mucho más grande, de una historia de cambio global, de una historia de nuestra relación con el planeta, de cómo producimos nuestra comida. Es una historia que habla de historia natural, porque es mi tema, es de lo que soy especialista, pero que también habla de las amenazas ambientales a las que se enfrenta la mariposa monarca y de la gente que está tratando de protegerla.
I en esports, Toni Castro, el Barça ja prepara el partit de diumenge a la nit contra la Reial Societat a Noeta.
L'equip blaugrana vol allargar el gran moment de forma després de la victòria incontestable a Belgrat per 2-5 davant l'Estrella Roja. El Barça ja és sisè a la Champions en plaça d'accés directe als vuitens de final.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Temps variable i molt traïdor, el que hi ha hagut a gran part de Catalunya les últimes hores. De fet, s'han acabat produint xàfecs que a hores d'ara encara cauen amb gràcia, però de forma local, a gran part de l'interior de les comarques de Tarragona, al prelitoral de Barcelona, l'interior gironí i fins i tot algun xàfec es va produint cap a la banda del Prepirineu Lleidatà. En general, els núvols augmenten respecte a aquest matí, o si més no, s'estan fent més gruixuts, i el que queda d'aquest dijous encara s'espera algun xàfec al prelitoral o a les comarques de Girona. De fet, a prop de la Costa Brava, esperem que s'hi animi una mica més aquesta pluja. Durant la nit i matinada, gran part de les pluges marxaran. I, de fet, el divendres serà un dia de molt pocs ruixats. Algun de despistat, sobretot al matí a la Costa Brava. Ara bé, compte perquè hi haurà molta humitat. Per tant, despertarem amb núvols baixos i moltes boires a l'interior del país, que durant la tarda es desfaran i amb un ambient que serà un palet més fresquet que avui. La tarda, igualment, de divendres acabarà sent força agradable. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Millora el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Ja va baixant en general el volum de circulació. Bàsicament, a banda de les aturades més o menys habituals d'aquesta hora, estem parlant bàsicament de la B30, lateral de l'autopista AP7 i de la C58 de l'autopista del Vallès. Destacar la ronda de dalt, encara força carregada, comentàvem anteriorment, a causa d'aquest vehicle avariat. Hi ha aturades destacades en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus a la Trinitat. I a la mateixa C58 també, ho comentàvem anteriorment, aquest vehicle ha variat a l'altura de Badia del Vallès, que fins ja és al mural de la via ja fa estona, però encara parlem de lentitud, aturades 4-5 quilòmetres entre Montcada i Reixac i Badia del Vallès, com et deia, a la C58, autopista del Vallès, això en sentit Sabadell-Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Rodalies defensa la supressió del servei a Catalunya per la Dana. En una entrevista a la xarxa, el seu responsable, Antonio Carmona, ha assegurat que van prioritzar la seguretat dels viatgers quan dilluns van decidir suspendre completament el servei de trens durant més de 6 hores.
Això el mateix dia que el Parlament li ha reclamat al govern desplegar l'acord entre Esquerra i el PSOE pel traspàs integral de Rodalies. Carmona ha defensat l'aturada dels trens, però sí que ha reconegut que la recuperació del servei, un cop aturat, no va ser tan ràpida com els hauria agradat. La suspensió gairebé total de Rodalies es va comunicar poc abans de les 11 del matí de dilluns. La companyia ho va justificar per les circumstàncies meteorològiques adverses. I, de fet, el ministre de Transports, Òscar Puente, va explicar que s'havia adoptat per recomanació de Protecció Civil.
Sí, com sigui, Carmona ha defensat la gestió de dilluns i també ha aprofitat per fer una valoració força positiva del primer mes de funcionament del servei alternatiu al tall a Tarragona. Elena Puigdueta.
Carmona enmarca la mesura dins d'un context d'excepcionalitat i d'una incidència imprevista. Ha recordat que no és la primera vegada que se suspèn el servei ferroviari de manera preventiva. El gener del 2009, unes fortes ventades van obligar a fer el mateix. Per altra banda, la recuperació del servei, un cop aturat, diu, no va ser tan ràpida com els hauria agradat.
Som conscients de la decisió que vam prendre, va primar el que és la seguretat de les persones. Quan pares el servei, la recuperació del mateix no és tan ràpida que com ens agradaria, perquè primer has d'explorar totes les línies per garantir que es poden circular en condicions també, el que és la mobilitat dels nostres treballadors també estava afectada per les diferents alertes que es van produir.
Quan es compleix poc més d'un mes de l'entrada en funcionament del Pla de Transport Alternatiu entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, Antonio Carmona en fa un balanç raonablement positiu.
Ho valorem de forma raonablement positiva. És un pla alternatiu programat que no havíem viscut mai pràcticament a la història de Rodalies. I el que vam fer és treballar el pla alternatiu amb territori i després de forma coordinada amb alcaldes per poder anar millorant aquest pla.
Carmona aplaudeix la creació d'un tren llançadora entre Barcelona i l'aeroport del Prat, al marge de qui sigui l'operador, si Ferrocarrils o Renfe. En tot cas, està convençut que Territori es quedarà amb la millor opció pels viatgers.
Ho dèiem en portada, tot plegat avui, que el Parlament ha reclamat al govern desplegar l'acord entre Esquerra i PSOE pel traspàs integral de Rodalies. La Cambra Catalana més demana que es corregeixin les deficiències del pla alternatiu pel tall de trens a Roda de Barà.
PSC, Esquerra i Comuns han votat a favor del traspàs de Rodalies. La diputada republicana Raquel Sans aprofita per demanar que es faci amb garanties.
Recordar que el traspàs de Rodalies ha estat una prioritat política d'Esquerra Republicana. No n'hi ha prou en quedar-se amb la diagnosi, no n'hi ha prou en fer discursos des d'aquest faristol, cal posar-se a treballar perquè les coses passin. I el desplegament dels Mossos d'Esquadra no va ser tot alhora ni a tot arreu. I un traspàs d'aquestes característiques el que requereix és realisme i sobretot molta feina, i això és el que hem vingut a fer Esquerra Republicana.
Precisament, els usuaris de trens tarragonins també han portat les seves queixes al Parlament.
Les plataformes Trens Dignes de Terres de l'Ebre i Priorat i Dignitat a les Vies han fet arribar a la cambra el seu malestar pel que consideren un mal funcionament del servei ferroviari a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Ana Gómez és la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
El problema és que hem arribat amb un tall completament fars i desgastats. Estem psicològicament molt fotuts perquè això no funciona. I anar de feina no es fa un dia al mes. Es fa, com a mínim, de dilluns a divendres. Hi ha gent que més dies. Ens van vendre que això era el pat de la informació i està sent el pat de la desinformació.
I pel que fa als efectes de la Dana, aquest dijous la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat dos dels municipis més afectats, com són Amposta i Deltebre.
Uns municipis on estan en marxa les obres del desagüe del préstam, una obra molt necessària perquè no s'inundi la zona en cas de forts aiguats.
En la seva visita, la consellera també ha deixat clar que les alertes de Protecció Civil als mòbils es continuaran enviant en cas d'urgència, Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Des que va començar la Dana, les màquines han estat bombejant l'aigua del desaigüe del préstamo de Deltebre. S'ha tractat d'un desguàs molt necessari per a la població, ja que en cas d'omplir-se se podria inundar la part més baixa del municipi. La consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha posat l'èmfasi en aquestes obres perquè els municipis siguin més resilients.
En aquesta avinguda del carrilet de 4 quilòmetres i fins a arribar a 10, que permetrà doncs solventar el problema de les inundacions dels habitatges quan plou molt, per l'orografia que té la ciutat. Crec que és una experiència innovadora i que també ens posa de manifest la singularitat del Delta de l'Ebre a l'hora de trobar aquelles solucions necessàries per fer front a totes les previsions que el canvi climàtic en l'expressió dels fenòmens meteorològics ens presenten.
Parlon ha recordat que els avisos de Protecció Civil als mòbils se continuaran enviant en cas d'urgència, tal com s'ha fet a les Terres de l'Ebre en fins a 4 ocasions en la darrera setmana.
També visita avui del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, els camps inundats de Gavà per avaluar amb la pagesia els danys ocasionats per les pluges. Gavà Televisió, Juanjo Carrasco.
Les fortes pluges que es van registrar dilluns al Baix Llobregat van provocar greus inundacions als camps de Gavà. Tres dies després, l'aigua encara continua estancada i l'única manera de posar-hi solució és drenar-la. Per aconseguir-ho, la pagesia reclama un segon cargol d'Arquímedes. Així li ha fet saber l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que aquest matí ha visitat alguns dels camps negats.
S'ha parlat d'una manera molt propera, molt constructiva. Crec que en el conjunt la pagesia està esperançada. El fet de tenir aquesta esperança en què reaccionarà de veritat la conselleria amb tot el que es necessita, que són diferents passes, com parlàvem doncs, ara mateix una reacció ràpida davant dels danys, després una part d'infraestructures que s'han d'arreglar i després una part de manteniment també, i hem d'acabar a petar amb l'organització. L'organització del parc agrari, del camp agrari i de la producció agrària.
La pagesia de Gavà xifra les pèrdues per aquestes inundacions amb més de 7 milions d'euros.
Mentrestant, a València, mentre continuen les acusacions creuades entre govern espanyol i Comunitat Valenciana per la gestió de la crisi, s'ha trobat el cadàver d'un nen de 5 anys a Xiva en una zona inundada.
La Guàrdia Civil ha confirmat que al migdia d'aquest dimecres passat es va trobar el cadàver d'una persona en aquest terme municipal. Avui s'ha sabut que es tractava d'un nen de 5 anys. Paral·lelament, també s'ha sabut aquest dijous que la delegada del govern a València va trucar fins a 3 vegades al govern d'Amazon abans que se li demanés l'ajuda de l'UME. Ho va fer abans de la tràgica riuada. La primera petició que el govern valencià va acceptar van ser passades les 2 de la tarda i només per la població d'Utiel. També ha transcendit que el president valencià, Carlos Mazón, no es va presentar al CECOP, al comitè d'emergències, fins a les 7 de la tarda.
Per la seva banda, i en una entrevista al mitjà A Punt, la consellera d'Interior valenciana, Salomé Prades, ha admès que va ser un tècnic i la va avisar del sistema d'alarmes al mòbil.
També ha respost a les informacions sobre les trucades de la delegada del govern, assegurant que en cap cas se la va alertar de la perillositat de la situació.
Doncs precisament a aquesta hora en marxa una concentració solidària i de protesta contra la gestió del govern valencià a diversos punts de Catalunya. A Barcelona és davant la seu del PP al carrer Urgell. Allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Judit Vallès, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs mireu, acaba de començar aquesta manifestació a 8:15. De fet, ha començat de forma simultània a diferents ciutats de tot Catalunya amb l'objectiu d'exigir responsabilitats polítiques i penals als polítics i empresaris a qui acusen de culpables de les morts a la zona zero de la Comunitat Valenciana. El descontentament per la gestió de la crisi cada cop és més accentuat i cada cop doncs, són més associacions polítiques i ciutadania que demanen la dimissió del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, com s'està cridant aquí a la manifestació. Una de les crítiques que recordem que també han traspassat fronteres. Per tant, els membres de la concentració el que demanen és la dimissió de Carlos Mazón i sobretot també que s'organitzin col·lectivament i que la gent estigui pendent per poder fer front a la gran crisi que hi ha ara a la Comunitat Valenciana. Aquí, davant de la seu del PP, ara mateix hi ha uns centenars de persones que han tallat el compte Urgell i es preveu doncs, que se vagin afegint persones al llarg d'aquest vespre.
Moltíssimes gràcies, Judit, des del carrer Urgell de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Us ho dèiem en titulars, el judici de l'anomenat cas Pujol començarà finalment el 10 de novembre de l'any que ve, més de 10 anys després de la carta en què l'expresident confessava la deixa del seu avi a Andorra i que va provocar un terratrèmol polític i social a Catalunya. Pere Sanz.
El judici s'allargarà fins al 23 d'abril del 2026 i el tribunal estarà presidit per la magistrada Maria Riera. El principal acusat és el fill gran de l'expresident, Jordi Pujol Ferrusola, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, a més de 5 delictes contra l'hisenda pública. L'expresident Jordi Pujol, que té 95 anys, haurà de seure's al banc dels acusats i s'enfronta a una pena de 9 anys de presó. El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va acordar l'obertura de judici oral contra Pujol i els seus 7 fills a més de 6 persones més fa més de 3 anys, el 2021. A més de la família Pujol, entre els investigats hi ha els empresaris Luis Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí.
També en clau judicial, el Tribunal Suprem ha acordat aquest dijous assumir la investigació que afecta l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, en una causa sobre presumpta corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
En l'escrit diu que s'aprecien indicis de diversos delictes com pertinença a organització criminal, tràfic d'influència, suborn i malversació a l'exposició remesa fa uns dies pel jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno.
Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat deixar enrere els anys de soroll en l'àmbit de la justícia i no afluixar en el progrés de l'ús social del català en aquest àmbit.
Ho ha dit en l'acte de celebració del Dia de la Justícia que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat. Illa també s'ha mostrat partidari de reforçar els òrgans judicials a Catalunya i de l'ús del català en aquests àmbits.
Per apropar també la justícia i per respondre a un dret que té la ciutadania, demanar també que no afluixem en l'esforç d'ús social del català en l'àmbit de l'administració de justícia. Sé que es fan esforços, no ho entenguin pas com una crítica, entenguin-ho com un reconeixement de la feina que em consta que es fa.
Durant l'acte, el govern ha lliurat el Premi Justícia, la més alta distinció que atorga la Generalitat en aquesta matèria, a Rosa Maria Virolés Pinyol, magistrada emèrita del Tribunal Suprem.
I la compra-venda d'habitatges es dispararà l'any vinent i podria acostar-se xifres prèvies a l'esclat de la bombolla immobiliària. Aquest és el pronòstic que fa un estudi de la Universitat de Barcelona i la consultora immobiliària Forcadell, que s'ha publicat aquest dijous.
Un informe que preveu que a tot l'estat se superaran les 825.000 operacions, de les quals el gruix, 725.000, seran d'immobles de segona mà. Els preus d'obra nova pujaran un 10%, mentre que els pisos usats seran fins a un 15% més cars. També continuaran encarint els lloguers.
Notícies en xarxa.
En territori, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la modificació urbanística per reobrir l'autòdrom de Terramar de Sant Pere de Ribes. El grup Grand Prix projecta convertir aquest recinte centenari en un centre d'esdeveniments eqüestres i del motor. Canal Blau, Marga Trias.
El TCJ ha anul·lat la modificació del Pla General de Sant Pere de Ribes relatiu al projecte de l'autòdrom. Dóna la raó així el contenciós presentat per UM9 CUP Construïm, Guanyem Sitges i la CUP de Vilanova per mirar d'aturar un projecte que ha provocat controvèrsia els últims anys al municipi. La modificació urbanística per aquest entorn queda anul·lada i això impossibilita explicar en tirar endavant el projecte de l'autòdrom tal com està plantejat. Ho explica Esther Rodríguez des de UM9 CUP Construïm.
És una molt bona notícia després d'un camí molt llarg i esperem que aquesta nul·litat del Pla General d'Ordenació serveixi també per fer un replantejament de com estem urbanitzant, com volem urbanitzar, on volem urbanitzar i com seguim protegint aquelles zones que són imprescindibles que les protegim nosaltres.
Aquest projecte contemplava la creació d'un espai pel món del motor i per la competició de cavalls. El Tribunal admet que era la Comissió de Territori de Catalunya qui tenia competència per aprovar l'expedient de modificació urbanística i no la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès. També anul·la la requalificació de sòl protegit perquè passés a ser urbanitzable.
A Barcelona, el polèmic espectacle Natura Encesa no celebrarà finalment aquest Nadal als Jardins de Torre Girona, després que l'Ajuntament de la ciutat i l'empresa organitzadora hagin acordat la seva anul·lació.
Ho han confirmat fons municipals que asseguren que en tot moment, tant des del consistori com des de l'empresa, s'ha vetllat perquè el muntatge no tingués cap impacte perjudicial sobre els jardins i han mantingut un diàleg constant i proactiu amb tots els agents implicats. El veïnat s'hi oposava perquè convertia la zona verda en un parc temàtic i també alertaven que posava en risc la fauna i la flora a banda de la contaminació lumínica i acústica que diuen que també afecta els animals de la zona. Josep Maria Guiumet és president de l'Associació Veïns i Veïnes de la Zona Universitària.
L'any passat va haver-hi una destrossa general del parc. Des del punt de vista ecològic ha sigut un atemptat a la natura. Els polítics, que semblava que al principi que això no els importava, al final s'hi han posat, potser també de la nostra pressió.
També a Barcelona arrenca la campanya Veus contra el racisme, una iniciativa de l'Ajuntament amb gairebé una seixantena d'activitats per sensibilitzar i reflexionar sobre actituds discriminatòries. Esther Minguell.
Les paraules de l'exjugador de futbol Lilian Thuram, que és president de la Fundació Educació contra el Racisme, i l'actuació del grup musical Voces han donat el tret de sortida a la campanya Veus contra el racisme. Ho han fet acompanyats també dels activistes que participen en la iniciativa que vol despertar consciències i promoure la reflexió sobre actituds discriminatòries i mobilitzar la ciutadania per lluitar-hi en contra. Ho ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
És en aquest moment aixecar la veu en favor de la dignitat dels drets humans i de la igualtat en contra dels discursos de l'extrema dreta, prenguin la forma que prenguin. Avui Barcelona, aquí i durant els propers dies i setmanes, dirà no al racisme.
Collboni ha anunciat també un pla municipal contra el racisme que entrarà en vigor l'any vinent i ha recordat que la ciutat acollirà a partir del 9 de desembre el Fòrum contra el Racisme i les Discriminacions de la UNESCO. Fins a aquella data es faran activitats de conscienciació com espectacles teatrals, projeccions cinematogràfiques, conferències o clubs de lectura.
I la Farga de l'Hospitalet de Llobregat serà l'escenari de la tercera edició del SAGA, el Saló de Gaming organitzat per Plataforma per la Llengua, que se celebrarà del 29 de novembre a l'1 de desembre. David Benito.
Bon dia. La Farga de l'Hospitalet acollirà la tercera edició de Saga, el Saló de Gaming que organitzarà Plataforma per la Llengua. Serà del 29 de novembre a l'1 de desembre i posarà com a epicentre el públic familiar i el talent local. El benestar digital i la intel·ligència artificial volen ser els pilars d'aquesta edició. El Saga aposta per les comunitats catalanoparlants vinculades al món dels videojocs. Ho destaca el conseller de Política Lingüística, Xavier Vila.
I quin aspecte pot ser més positiu que parlar de la llengua com una eina per jugar, una eina per gaudir, una eina per passar-s'ho bé, una eina per crear comunitats? Una de les nostres línies de treball és clarament la de fer fàcil l'ús del català. I una iniciativa com la de Saga ajuda clarament a fer més fàcil l'ús del català.
El Saló Gaming vol consolidar el nombre d'assistents de l'any passat, que va ser de 7.000 persones. El gran esdeveniment acollirà tallers, formacions i grans experiències del sector dels videojocs.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des d'Alcanar Ràdio i Ràdio Sambi.
A Alcanar, demà divendres, tindrà lloc la desena jornada de l'adolescència en el tema sexualitat i adolescència. Una jornada imprescindible per als professionals que treballen en adolescents i també per a les seues famílies. Jasmina Pallarès, tècnica de la Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de l'Ebre, ens ha explicat quin és un dels objectius.
Un dels objectius de la jornada és que els professionals del territori no se n'hagin d'anar fora per escoltar ponències de prestigi.
La jornada començarà a les 9 del matí i finalitzarà a les 2 de la tarda.
A Sant Vicenç de Montalt, el professorat es forma sobre com prevenir el malbaratament alimentari. El professorat de l'Escola Sot del Camp ha rebut una formació durant el mes d'octubre sobre el malbaratament alimentari amb una maleta pedagògica de recursos educatius i formació sobre prevenció. El menjar no es llença és el nom d'aquest recurs per a les escoles i instituts que la Diputació de Barcelona ha dissenyat per treballar la temàtica.
En cultura, l'exposició World Press Photo arriba al seu 20è aniversari al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. David Navarro.
En el recorregut per l'exposició es poden veure la fotografia de l'any, una dona palestina que abraça el cos amortallat de la seva neboda, de Mohamed Salem, o el projecte a llarg termini del fotògraf veneçolà Alejandro Cegarra, que explica la situació dels migrants a Mèxic. També l'obra de l'espanyol Jaime Rojo, que ha rebut un World Press Photo en la categoria de reportatge gràfic per les seves fotografies sobre els esforços per salvar las papallones monarca.
Al investigar un poco más de la monarca descubrí que estaba hablando de una historia mucho más grande, de una historia de cambio global, de una historia de nuestra relación con el planeta, de cómo producimos nuestra comida. Es una historia que habla de historia natural, porque es mi tema, es de lo que soy especialista, pero que también habla de las amenazas ambientales a las que se enfrenta la mariposa monarca y de la gente que está tratando de protegerla.
A l'exposició també es pot veure una instal·lació en defensa de la llibertat de premsa. Inclou un memorial en homenatge als més de 1.000 periodistes assassinats entre el 2005 i el 2023.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ja prepara el partit de diumenge a la nit contra la Reial Societat Anoeta. L'equip blaugrana vol allargar el gran moment de forma després de la victòria incontestable a Belgrat per 2-5 contra l'Estrella Roja. L'equip, per cert, se situa sisè a la Champions en plaça d'accés directe als vuitens de final. Koundé completava un partit brillant amb 3 assistències de gol a la segona part.
Sí, hemos hecho un partido serio, creo. Sobretot en la segunda parte hemos subido un poco el nivel de intensidad que en la primera parte. Igual estábamos un poco, no hemos dado todo lo que teníamos que dar y en la segunda parte lo hemos hecho mucho mejor y obvio este partido era importante para lo que viene.
El partit deixava l'aparatosa ferida a la cara de Pau Cubarsí, que rebia 9 punts de sutura. A banda del futbol, en waterpolo, el Natació Barcelona se situa líder de la divisió d'honor masculina amb un punt més que el Barceloneta i un partit més disputat amb la victòria d'aquest migdia a Mataró per 11-13. Mataró Ràdio, Uri Martínez.
Tot i que l'equip local ha començat perdent 2-0, han aconseguit igualar el marcador abans de finalitzar el primer període. A la represa ha estat quan el partit s'ha trencat i els barcelonins han pogut distanciar-se amb un parcial de 3-0 i on els locals només han pogut anotar un gol. Els equips marxaven al descans amb un marcador de 3-5. Víctor González.
Bueno, crec que hem començat molt bé.
i després hi ha hagut un moment, potser meitat de, sí, principis del segon quart i el tercer quart, que ens hem com desordenat una mica, ens hem desviat una mica, i el Barcelona amb aquestes coses és molt... que no perdona, vale? I bueno, ho ha aprofitat, ha obert una escletxa molt gran al marcador.
A l'inici del tercer quart, els errors individuals i, sobretot a nivell defensiu, han tornat a provocar que els visitants poguessin obrir una escletxa més gran al marcador després d'anotar 3 gols consecutius.
Més esports, gràcies, Uri. El Voli Sant Cugat, que ella valldoreix per 0-3 davant del Xeri 76 a l'anada dels 16ens de final de la Challenge Cup, que la segona eliminatòria europea de les Vallesanes. L'entrenador del Sant Cugat, Leo Passerine, reconeixia la superioritat de les italianes.
En todo eran superiores, pero que si nos daban un poquito la oportunidad de competir, la teníamos que aprovechar, y la verdad que salieron con mucha actitud, jugando bien, y se vieron los dos primeros sets. Lástima del último, que cometimos 2 o 3 errores y se nos fue el partido del set, pero muy contento, la verdad.
En hoquei patins a l'hoquei Lliga Iberdrola, tenim el Vilassana i el Palau, que golejaven per 6-0 de les Urgellenques contra el Cerdanyola i 5-0 de les Vallesanes contra el Mataró. I a l'hoquei Lliga masculina, el Calafell golejava el Voltregà per 7-2. L'equip del Penedès se situa segon i l'equip d'Osona continua 11.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre.
Estabas entonces cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Vos enseñaste lo peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre.
Notícies en xarxa.
Bona tarda.